I també seguim amb més contingut en aquest dematí de divendres i ja vos en dic que, crec que va ser ahir, que els alumnes d'Escola Viva d'Oport de Pollença varen rebre un taller del projecte Vibrar-te. Vibrar-te. Avui vos volen donar a conèixer què és aquest projecte i d'on surt. Bé, per això tenim aquí ara tot seguit una xerrada amb molt de col·laboradors d'aquest projecte, diferents associacions que ho fan possible. Començarem presentant, si voleu, a la directora d'aquest projecte Vibrat, que és Laia Roses. Bon dia, Laia.
Bon dia.
Tenim també, que a més li volem agrair, qui has coordinat un poc aquesta xerrada, en Magdalena Tortella. Ella és pollencina, ja la coneixeu, és tècnica de comunicació i sensibilització del Fons a Mallorca. Magdalena, benvinguda.
Moltes gràcies. Bon dia.
I bé, gràcies per gestionar tota aquesta xerradeta que ara tindrem aquí a la ràdio. A l'altre costat del telèfon tenim Carme Soriano. Ella és coordinadora de la xarxa espanyola de la Fundació Analint. Carina, bon dia.
Bon dia a tothom i gràcies per deixar-nos estar aquí també vosaltres.
Gràcies, Carina. I en representació del nostre ajuntament ens acompanya la regidora d'Igualtat, Bianca Aguilar. Bianca, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia a tots.
Bé, si trobeu, bé, volem saber, abans de parlar de lo que és Vibrar-te, aquest projecte Vibrar-te, per situar-nos, mos podríeu explicar un poc i lo millor qui sou, quina és la funció d'aquestes dues associacions que feis possible, que col·laborau per dur a terme Vibrar-te. Una és l'associació Azahara, si no m'equivoc, i l'altra el Fons Mallorquí. Totes dues formeu part de la xarxa espanyola de la Fundació Analint, i a més tenim a Carina, que és coordinadora d'aquesta associació, que s'està treballant en favor de l'enteniment entre cultures de la zona euromediterrània. Bé, si trobem, començam amb Carina. Carina, mos expliques un poc qui sou.
Sí, i tant, i tant. Bueno, pels que no ens coneixeu, nosaltres, jo des de l'IEMET, des de l'Institut Europeu de la Mediterrània, que pels que no ens coneixeu som un consorci públic integrat per la Generalitat, el Ministeri d'Afers Exteriors i l'Ajuntament de Barcelona, que estem amb seu a Barcelona, evidentment, que ens dediquem des de l'IEMET a promoure accions, iniciatives i projectes que donin a conèixer els principals reptes socials, polítics i econòmics de la Mediterrània. Promovem iniciatives que contribueixin sobretot al coneixement mutu, als intercanvis, la cooperació, no?, entre els diferents països. Aleshores, des de l'IEMET és des d'on coordinem aquesta xarxa, la xarxa internacional de la Fundació Analint, que és una xarxa que es va crear en el si de la Unió Europea i que té seu a Alexandria, Egipte, però que en cada un dels 42 països de la Mediterrània hi ha un coordinador nacional. Aquí a Espanya som nosaltres, l'IEMET, diguem-ne, que coordinem la xarxa, de la qual en formen part ara mateix uns 160 membres de tota Espanya, entre els quals hi ha Azahara i Fons Mallorquí, que evidentment són membres molt actius i estem encantats que estiguin a la xarxa. I una mica aquest projecte de llibre s'emmarca a partir de les accions que fem dins d'aquesta xarxa i també des de l'IEMET, perquè des de l'IEMET estem potenciant també molt el tema d'educar en la diversitat, perquè potenciem molt iniciatives com la de Vibrar, que per això estem aquí en aquest projecte, que donen a conèixer la riquesa de la diversitat cultural, no? I des de l'IEMET apostem molt per això, per l'educació intercultural com una eina de cohesió social i creació de ciutadania crítica i responsable. Estem convençuts que una de les riqueses de la humanitat és justament la nostra diversitat i que les nostres societats són cada dia més diverses i les futures ciutats mediterrànies seran interculturals, i creiem bàsic, doncs això, sobretot apostar molt per educar la diversitat intercultural per construir aquestes societats més inclusives, democràtiques i sostenibles que estem treballant tots dins de la xarxa. Una mica el projecte s'emmarca amb aquestes accions que estem promovent tant des de la REFA com des de l'IEMET també.
I bé, una tasca importantíssima la que feis.
Bueno, però encara és més important la que fan tant les fonts mallorquí com vibrants, que realment són els que estan aquí a pie de terreno picant pedra cada dia i fent accions, eh? Nosaltres coordinem, però ells són els que realment són els veritables protagonistes, vaja.
I de veritables protagonistes de fonts mallorquí tenim a Magdalena Tortilla, que ja fa uns anys que hi estàs treballant, no, com a tècnica de comunicació i sensibilització, Magdalena.
Sí, ja farà 5 anys que som per allà. I bé, nosaltres en el fons mallorquí també farem una mica de repàs de sí. Què som i qui som i què fem. És una associació sense ànim de lucre de governs locals i regionals. Ara mateix, en aquest moment, la totalitat d'ajuntaments de Mallorca, és a dir, 53 ajuntaments, són socis i també el Consell i el Govern de les Illes Balears. A les aportacions de tots aquests socis, nosaltres el que fem és finançar projectes de cooperació per al desenvolupament a països.
Separa un poquet el micro, que aquest, sí. Decanta-lo un poc si te va bé. O sigui, aquests micros són molt sensibles.
Sí, i ara, així millor.
Beníssim, millor, vale. Millor.
I de, bé, això que deia, finançar projectes de cooperació per al desenvolupament. Actualment som presents a Senegal, Mali, Burkina Faso, campament de refugiats saharauis, Etiòpia, Níger, Perú, Nicaragua, Bolívia, bé, a bastant de països, no? I clar, això és possible, t'ho dic, gràcies a les aportacions de governs locals, no? De governs municipals. Després en Bianca ens xerrarà una mica més de l'aportació
no?
De l'Ajuntament de Pollença, però bé, a part d'aquests projectes de cooperació, que són molt tècnics, també destinem gran part dels recursos a projectes d'educació per al desenvolupament, per a la ciutadania global, precisament per explicar una mica la necessitat de cooperar, no? I perquè és important. I també una mica tots els temes que se deriven d'aquests projectes. No? Des de 2018 ens estem emmarcant a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i especialment fem molt d'incís en temes d'igualtat de gènere, que ve ser ODS-5, acció climàtica i mobilitat humana. Un poc són els nostres tres eixos de feina, que precisament també són temes que tractam en els projectes de cooperació. I clar, també feim moltíssima incidència i donant molta importància en el tema de les aliances. Per això formen part d'altres xarxes i altres associacions, com són l'Analin, que ens faciliten o poder tenir contacte amb entitats d'altres, bueno, d'altres indrets de l'estat espanyol, inclús a nivell europeu també, i donem això moltíssima importància a les aliances, perquè realment si se crea una xarxa de feina, pues surten projectes així de potents com que estem fent aquests dies a Port de Pollença, l'associació Vibrart, que realment ahir se va fer el taller i va ser una passada.
Que bé, que ja mos podreu contar aquest taller com va anar. Bé, mos has fet un bon resum, Magdalena, de tot de lo que estàu fent d'aquesta tasca. La mobilitat humana, aquest problema de la migració ara tan present, tan constant, vull dir, aquesta importància, no? Que potser nosaltres siguem conscients, els nostres nins siguin conscients de lo que està passant, no?
Clar, bé, nosaltres des del Fons Mallorquí sempre deim una mica el mateix. La necessitat de cooperar és aquesta, és a dir, garantir unes condicions de vida dignes en els països d'origen, no? Perquè, clar, ningú se'n vol anar de casa seva, no? Però, clar, hi ha aquesta necessitat, perquè hi ha països que per un motiu que sigui, per temes de canvi climàtic, per temes de conflictes bèl·lics, hi ha moltíssima inseguretat. Llavors, les migracions
si
són forçades. Les migracions són forçades. Però bé, igual d'important és el tema de també d'igualtat de gènere, que va ser sobre el que va ser el projecte ahir, i que avui, precisament, pues, està bastant damunt la taula.
I tant, una altra de les problemàtiques terribles, terribles. Molt bé, doncs si trobes, ara que ja sabem, coneixem millor aquestes associacions que col·laboren, anem a explicar aquest projecte Vibrart, que és aquest projecte Vibrart, i precisament ahir ja se va fer un taller amb un nens d'Escola Viva del Port de Pollença, Laia.
Exacte. Bueno, si us sembla, fiquem una mica en context el projecte Vibrart. El fem des de l'associació ASAR, que és una associació que treballem també per la cooperació internacional i el desenvolupament local a través de la innovació social, doncs, per millorar exactament el que deia la Magdalena, la convivència i la cohesió social dels territoris, dels espais i dels grups socials. Llavors, dintre d'aquests objectius, amb Vibrar el que plantegem és portar la igualtat de gènere als centres educatius, als espais socioculturals, a través de tècniques artístiques, de dansa i fotografia. Llavors, nosaltres, el nostre objectiu és generar espais on els i les joves puguin expressar, reflexionar, presentar, no, experiències pròpies, i així poder anar desenvolupant aquestes habilitats que facin que es vagin construint relacions basades en la igualtat, l'equitat i el respecte, que entenem que són la base, doncs, per prevenir el que són les violències masclistes, les discriminacions, i per afavorir, com també deia la Carina, el respecte per les identitats diverses.
Sí, com ha dit la Madalena, un tema que desgraciadament està tan damunt la taula cada dia, avui mateix. I com va ser aquest taller, Ida? Qui va participar? Nines? Nins?
Va ser un taller mixte.
Mixte, això està molt bé.
Està superbé. I nosaltres ens vam quedar molt sorpreses de, per una part, la implicació i la participació dels i les joves que vam tenir en el taller, i d'altra banda de les reflexions, no?, i de les llavors que ja es comencen a veure, que van germinant en població tan jove, que aquest també és un altre dels objectius que ens plantegem a Vibrar, donar veu i donar un espai on els i les joves puguin reprendre aquest paper d'agents socials, com agents de transformació social en el desenvolupament que tenim tots, no? I la veritat és que tenen molt a dir, i quan se'ls ofereix, no, l'espai i les possibilitats, i sempre diem, no, com quan se'ls ofereix un estímul, i veiem que l'estímul artístic funciona superbé per ser una activitat experiencial, participativa i sobretot en primera persona, que creiem que és aquí on està el potencial, doncs s'expressen i tenen idees i reflexions que ojalà siguin aquestes les que vagin creixent i es vagin transformant.
Clar, jo us volia demanar un poc com veus vosaltres, i potser ho podreu enfocar un poc més amb els resultats de les vostres conclusions del taller d'ahir, i un poc en la situació actual d'uns joves enfrontant temes d'igualtat de gènere. Quina conclusió trauríeu un poc d'uns joves d'Escola Viva, que són el que vareu estar ahir?
Creiem que hi ha molta consciència, ja. És un tema que està molt a l'ordre del dia, ja no és...
Tabú.
Sí, exacte, no és algo estrany tampoc. Hi ha molts conceptes que són conceptes bàsics de la teoria de gènere que ja estan, no?, que s'entenen, però tot i així creiem que és una necessitat seguir treballant, perquè podem caure, com a societat, en el parany de saber-nos molt bé la teoria, però a la pràctica no acabar-ho d'aplicar, no?, o encara que hi hagin conductes implícites que ens les perdem, no?, de treballar. Per tant, creiem que encara que sí, que està, hi ha molta feina feta, però que ens queda molta per fer encara.
Tu hi vas ser també, Madalena?
Sí, sí, jo ens vaig estar acompanyant, però només sí, com a espectadora, però la veritat és que vaig disfrutar molt precisament de veure això, no? De veure que els lots i lotes tan joves, perquè n'hi havia que no és que fossin joves, que eren petits.
Sí.
Xerraven de gènere com si res, no? Vull dir, clar, jo me comparo en quan nosaltres teníem aquestes edats i eren temes que no parlàvem, que no coneixíem, que hem arribat a conèixer la nostra vida adulta, no? Per tant, crec que sí, i igual na Bianca, pues, des de la institució mos pot corroborar això, no? Que ja s'està creixent d'una altra manera, no?, amb uns altres discursos.
Jo sempre dic que el fonamental és la conscienciació, no?, i des de base, que són a les escoles, i per això des d'Igualtat sempre hem volgut fer feina amb això, no?, i sabem que a les escoles, al manco d'aquest municipi, s'impliquen moltíssim i fan moltíssima feina amb això, i quan se mos va presentar aquesta oportunitat de fer aquest taller, pues jo vaig xerrar directament amb serveis socials, que són qui duen el tema d'Escola Viva, i en tot moment vam estar supercontents de fer això, sobretot darrerament, que temes de fer tallers i coses tan presencials no ho han pogut fer, i sobretot un tema tan important com és aquest, no? que nosaltres el que volem és que entenguem que no hi ha diferències biològiques entre homes i dones, que és d'on ve el masclista, no? La base del masclisme és això, és a dir, que se pretén o s'entén o creuen que hi ha una superioritat de l'home damunt la dona, i precisament el feminisme promulga el contrari, no? De que és igualtat entre homes i dones, i per això estic supercontenta que s'hagi fet això, i sobretot els resultats tan positius que hi ha hagut. Però a més, si convidam a tothom a anar a l'exposició que s'ha fet a la part exterior de les aules en un centre Miquel Callón de Moll, i veuran uns com pòsters de fotos d'altres tallers que han fet, i a baix l'explicació de què volen representar aquestes fotos, aquestes fotografies, i hi ha tot tipus d'estereotips que se volen eliminar, no? Que això és l'important, fins i tot de que hi ha segons quins esports que són predominantment masculins i també femenins, que també n'hi ha, sobretot la gimnàstica rítmica i natació sincronitzada, esports com aquests, que no hi ha esport masculí ni femení, que això, aquest tema també m'afecta jo.
I com a futbolista,
Com a futbolista i com a que també, com que duc esports, i també, no?, aquest tipus de mites de l'imatge, no?, de que si, per molt que mostrem una foto, que poden parèixer superforts, que potser no ho som tant, no? És a dir, aquests estereotips, intentar eliminar-los i no jutjar les persones per lo que veiem, sinó per lo que coneixem.
Aquesta exposició, que és una exposició itinerant, o és de les fotos que se van fer ahir?
No, aquest, el projecte, que explicava la Carina, que està en el marc d'Educar la Diversitat, l'hem dut a terme a Roses, amb un grup de joves d'allà, i durant tot el procés dels tallers de dansa i fotografia va acabar amb una exposició fotogràfica, que és la que estem portant itinerant, i és la que hem presentat aquí a...
Que la podrem veure aquests dies, eh?
Sí, se pot veure fins demà, i també hi ha algunes fotos que vàrem fer ahir en un taller.
Ah, també s'hi han afegit, això és el que...
Un nins i les nines participants que s'han afegit també com a resultat de lo d'ahir. Clar, jo el que volia dir, que això és un projecte que ja s'ha desenvolupat durant 4 mesos. La idea inicial era que durant aquests 4 mesos hi hagués un intercanvi entre els joves d'allà i els joves d'aquí. Passa que, tema Covid, com deia na Bianca, molt difícil implicar els alumnes, molt difícil arribar a els centres, no? Ha estat un any...
Sí, un any molt complicat.
Inusual en el nostre sistema de feina, però bueno, per sort ha pogut sortir, encara que fos aquesta petita mostra, que bé, estem molt agraïdes de l'Ajuntament de Pollença, que ens va obrir les portes. Quan jo m'ho vàrem proposar, clar, jo com que conec la realitat d'aquí vaig pensar, Escola Viva és perfecte.
És que això vos volia demanar, per què ho has escollit Escola Viva?
Clar, una mica per
això que per expliques.
Això, perquè crec, bé, vàrem pensar que era un espai ideal, i també perquè, clar, nosaltres no tenim incidència en els centres educatius. El Fons Mallorquí ja no... Durant un temps sí que teníem una xarxa de centres solidaris, però ja no la tenim. Clar, la nostra incidència és a través del govern municipal. Per tant, has de tocar la porta a l'Ajuntament, i en aquest cas, pues, bé, superfàcil tot, no?
A través d'Escola Viva. A més, Escola Viva, bé, ara vosaltres, Laia, potser m'ho confirmen, ara nosaltres hem fet molt de programes amb ells, amb entrevistes, i estem encantats amb aquests nins i nines que participen a Escola Viva. Podríem dir que són nins que provenen, potser molts ja són nascuts aquí, però de diferents nacionalitats... No? Que supos que vos hi vareu trobar amb això.
Exacte.
Vull dir que hi ha una representació també.
Exacte. Hi ha una representació molt diversa, i això és super beneficiós pel taller, pel projecte. Clar. Perquè al final anem d'això, de respectar les identitats.
És molt interessant fer feina amb aquests col·lectius, perquè tenen unes històries de vida que ja venen marcades, no?
Sí.
Per ser vivents, han deixat els seus països d'origen, alguns han nascut aquí però alguns no, alguns han fet un procés migratori.
Sí, sí, sí.
Llavors això ja te dona una altra visió, no? I és, bueno, al final resulta molt enriquidor.
I resulta enriquidor també pels joves de Roses, perquè en aquest objectiu, no?, d'intercanvi cultural, de nosaltres amb les nostres vivències hem representat això, ho hem portat a Mallorca, i els joves i les joves amb les seves històries s'han inspirat de vosaltres, no? Com aquest intercanvi, i que hi hagi tanta diversitat, jo crec que enriqueix molt, molt, molt el projecte.
Bianca, bé, com ho ha comentat Magdalena des del principi, per exemple, amb el fons mallorquí, que tiren endavant gràcies a les ajudes de govern, consell i les institucions locals, els ajuntaments de Mallorca. Bianca, conta-nos un poc quin és el paper de l'Ajuntament de Pollença com a soci del fons mallorquí.
Sí, bé, l'Ajuntament de Pollença, si no vaig errada, des de fa aproximadament 5 anys som socis de Llei Fons, aportàvem una quantitat de 4.000 euros anuals i com ha dit la Magdalena, no? Bàsicament es perdu tot tipus de tallers, d'iniciatives arreu de Mallorca, però sobretot a nosaltres, i bueno, des de 2016 s'han fet moltes activitats aquí, des de se va fer en 2016 una gincama amb tallers i un concert solidari, també se va fer un musical a Pollença en 2017, i l'any passat, just antes del Covid, que va ser el primer que jo vaig fer amb el fons mallorquí, se va dur Pollença a Canyover una
l'exposició
fotogràfica de la, que se deia el Níger, com altres llocs del món, les dones trien, no? Elles trien. I va ser superinteressant, és veure que va ser just abans del Covid, perquè sí, va fer dia 5 de març, crec que va ser.
Sí, i després l'exposició va quedar aquí molt de temps, sí, perquè no varen per venir a cercar-la.
Se va quedar aquí.
Se va quedar, sí, confinada.
Llàstima que no se va quedar aquí perquè la gent pogués venir, perquè lògicament no podíem sortir de nostra. Però sí, i amb aquesta iniciativa d'Escola Viva en guany, pues,
sí, i no, i també he de dir que l'Escola Viva ja sol·licitava tallers normalment, cada estiu, des de fa un parell d'anys, l'Escola Viva sol·licita tallers en un fons mallorquí. Per això també, pues, ja enguany, en vez d'esperar que m'ho sol·licitessin, ja vam oferir directament.
Sí, se va fer un fa un parell d'anys de les costums dels saharauis,
sí, eh? Sí,
aquest
sí,
se va fer també amb l'Escola Viva, van venir a mostrar quines són les costums, i bé, des de l'Ajuntament, no, jo personalment sí que faig feina amb tot aquest tema d'igualtat, però tot aquest tipus d'associacions i institucions que ens poden ajudar a la tasca que nosaltres volem fer arribar des d'igualtat, pues, som supercontents i per suposar que continuarem fent feina.
Molt bé. No sé si hi ha qualque projecte en marxa, Magdalena.
Bé, nosaltres
teniu una llista.
Sí, amb tot això que vas a contar, bé, projectes de cooperació mai s'aturen, i després la sensibilització va una mica lligada a el que estem fent a cooperació. Ara sí que tenim damunt la taula el Dia Mundial de Refugiat, que és el dia 20 de juny.
Ja
han començat una campanya a xarxes socials, una mica per donar a conèixer conceptes, no? Perquè a vegades la gent confon conceptes. Jo sé que és difícil, però no tots els migrants són iguals, no tots se poden acollir la mateixa legislació, hi ha sol·licitants d'asil, hi ha migrants, hi ha desplaçament forçosos, és a dir, una mica per posar damunt la taula tot això. Aquesta campanya anirà associada a una sèrie d'esdeveniments, unes conferències que també ja estem publicitant a través de les xarxes. I
aquestes conferències són online?
Són online, són seminaris en línia, sí, perquè ara mateix no ens ho podem fer presencials, però bé, seran dilluns i dimarts que ve, està a les nostres xarxes, els horaris i els links, i aniran una mica, parlaran de la situació a la frontera sud, és a dir, què passa a les Illes Canàries i què passa a les Illes Gregues, una mica per tenir d'exemple de què ens pot passar a nosaltres, perquè nosaltres som unes illes, estem molt a prop, bé, estem a la Mediterrània, estem molt a prop de rutes migratòries, i qualsevol dia ens podem trobar amb això. Llavors és molt important un altre pit on dir que els governs locals prenguin mostra de lo que ha passat a altres bandes i una mica preparar-nos a veure com se pot gestionar aquesta situació, que és un conflicte de tots, és a dir, no és un conflicte de lloc d'origen, és un conflicte que tots hi estem implicats d'una manera o l'altra.
I doncs, si entreu, per exemple, en el Facebook, Fons Mallorquí de Cooperació, trobareu els enllaços d'aquesta diada del Dia Mundial de les Persones Refugiades el 20 de juny, però ho fareu dilluns 14 i dimarts 15, doncs hi ha un link de webinar, dilluns mobilitat humana i vivències de frontera, i dimarts, realitats a frontera sud, i a través d'aquí ja hi ha l'enllaç i poden entrar.
Exactament.
Molt bé, i de les xarxes socials, com sempre, ben presents hi sou també. Eh? Bé, ara veneu d'anar a fer un taller.
Sí.
Ara... Un taller a les mestres o a les educadores d'Escola Viva, no?
Exacte, exacte. Ara anem a fer el taller amb les professionals perquè la nostra metodologia de treball és que el projecte pugui ser replicable a altres territoris, amb altres persones i per treballar altres objectius que tinguin i altres necessitats que tinguin doncs, les persones participants. I llavors apostem molt sempre per la formació a professionals i que Vibrar no es vagi quedant a cada territori i es vagi com implementant i desenvolupant a través no, de les persones i de les participants que ho vagin vivint i experienciant. Així que ara anirem cap allà.
Molt bé. Quantes educadores hi ha a Escola Viva, ara, Bianca?
Hi ha tres.
Tres. I ara vos estan esperant, a les 12 teniu aquest taller, al Port de Pollença, Escola Viva. Escola Viva, a l'estiu canviarà els horaris, continuarà, farà les activitats d'estiu, no? Ja els convidarem, sí. Convidarem a la Magdalena que vingui a explicar-ho.
Sí, bueno, sabem que hi ha nins d'Escola Viva que vendran estades, però exactament no sé com queda el tema de l'horari d'estiu, vamos ho diran elles.
Molt bé, bé, no sé si voleu afegir qualsevol cosa. Na Karina, la tenim, na Karina?
Sí, continuo, estic encantada.
Clar, t'han tingut en el telèfon tot ho tens i com que no me'n veig les cares en tu, però bé, Karina, si vols afegir...
A la propera vinc i estic amb vosaltres, que m'hagués encantat, però bueno, la feina i el dia a dia és molt complicat, sí. Però no, jo només per afegir que bueno, tot el que esteu dient, la necessitat des de la REFAL i des de l'IEMET continuarem amb la necessitat de crear espais pels joves, però això jo crec que és molt important. Tant els joves com els transformadors de canvi. Jo ara quan m'enviaven fotos d'aquests tallers, dels mails, els joves muntant l'exposició i tal, vull dir, clar, pensava, bueno, és que ells, vull dir, implicar els joves d'aquesta manera, creant ciutadania, sent ells mateixos els sectors i motors de transformació, jo crec que això és el que hem de fer i hem d'apostar per aquesta línia, perquè és el futur, els joves d'ara és el futur de demà, eh? I jo crec que això és molt important. I molt important també aquest tipus de tallers, perquè jo crec que hi ha de vegades a les aules hi ha com instal·lades unes conductes masclistes que estan instal·lades, que parece que tot sigui normal, però que no són normals, i jo crec que faltes de respecte que potser de vegades es donen, que dius, bueno, s'ha instal·lat d'una manera de fer o de parlar que no és la correcta. Jo crec que aquests tallers, sobretot, doncs això ho fan reaccionar, reflexionar el jovent, de dir, bueno, de fer veure que hi ha conductes que s'han de canviar perquè tot sigui millor. I per acabar ja, la sostenibilitat del projecte, que jo crec que això és molt important, i la Laia ja ho ha apuntat, la formació dels formadors, perquè aquest taller, aquesta metodologia, doncs no quedi ja s'ha fet i ja està, sinó que es pugui replicar justament a altres grups i anar creant així doncs, bueno, una ciutadania més crítica i responsable i sostenible. Jo només era aquestes tres coses que em semblen importantíssimes, de crear els espais dels joves i la sostenibilitat dels projectes i acabar amb conductes instal·lades que no són les correctes. Però bueno, i gràcies per haver-nos convidat i nosaltres continuarem potenciant aquest tipus de projectes, evidentment.
Molt bé, i d'enhorabona per la vostra feina, Karina Soriano, gràcies. Com a coordinadora de la xarxa espanyola de la Fundació Analin. Moltíssimes gràcies per haver participat.
Gràcies a vosaltres, de veritat. Gràcies.
Bé, jo no sé si voleu afegir qualque cosa, Magdalena, Laia...
No, jo crec que ha quedat tot superben explicat.
Sí. Bé, jo vull agrair a Magdalena, a la Laia, també a Irene i a Moja, que estan aquí de fora, que no han pogut entrar.
Agrair... Sí, és que m'expliqueu qui són ells. Ells elaboren el taller.
Sí, en Moja és el president de l'associació Azahara. I Irene és la companya de Laia, que totes dues fan el taller juntes.
Ho viuràs. És que clar, veus, oient no l'herbaven, han vengut i pues acompanyen, però bé. Sou molts. És que aquí tema Covid, on tenim tot un poc limitat aquests protocols, però bé. Els agraïm també que s'hagin acostat, eh? Vos escolten i han fet fotos per mi.
Sí, bé, això, volia agrair a tot la vostra feina, que trobo que és superimportant, I també donen vos una empenta, no?, perquè seguiu fent aquesta feina, aquesta tasca tan important, que potser no sabeu tant, però mira, amb aquest tipus d'actes de masclista, violència masclista que han tingut darrerament, crec que se fa encara més evident la feina que s'ha de fer, que hi ha molta feina per fer, i també un pot d'esperança, no?, com ha dit na Laia, que se veuen els resultats de la feina que ja s'ha fet, que això també és superpositiu i també esperançador, no? De que no tot està perdut, i encara que sí que hi hagi minories que no respecten a la resta i que se pensen que són superiors, que hi ha, són molt més o que no ho veiem així, no ho entenem així, i farem molta força i molta feina perquè això sigui.
I tot, moltíssimes gràcies. Tornem a recordar qui ens ha acompanyat avui per xerrar d'aquest projecte Vibrart. Bé, ara eren les paraules de Bianca Aguilar, la regidora d'Igualtat, entengut a Madalena Tortilla, tècnica de comunicació i sensibilització del Fons Mallorquí, Laia Roses, directora d'aquest projecte Vibrart, i al telèfon també teníem des de Catalunya la coordinadora de la xarxa espanyola de la Fundació, Anna Lin. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Els hi ven somriure, que ningú et podrà dir no, que volcaràs la vida com un cavall de cartró. Trepitja fort, rock, trepitja fort. El rock és fort com el seu nom indica, no hi ha una fita on no hi pugui arribar. La mare l'ha portat a la piscina, ja la domina. Millor que